Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Punt d'inflexió per al futur de la Unió Sant Cugatenca. L'entitat entre cella i cella consensua amb l'Ajuntament la gestió del teatre i la sala Claver, que passaran a mans municipals un cop les dues parts liquidin el consorci gestor. L'entitat veu oportú aplicar una gestió comunitària amb el consistori, la Unió i altres col·lectius per garantir la pluralitat de la programació escènica. El teatre tancat des de fa 15 anys s'obriria al llarg de l'any vinent, coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat, segons la Unió. Serà moment en què posaran en valor el llegat i un futur com a espai de trobada i creació de la cultura santcugatenca. Abans, però, cal resoldre la demanda que l'exjugatera del bar va interposar contra la Unió i l'Ajuntament per incompliments d'acords. La voluntat de l'Ajuntament és arribar a un acord, segons ha dit el president de la Unió, David Pujol, en una entrevista a Cugat Mèdia. I encara parlant sobre la Unió, el veïnat del Teatre La Unió es queixa del soroll. Els assajos de les entitats entre setmana, les activitats del cap de setmana i una alarma que salta aleatòriament provoquen el descontentament dels habitants dels habitatges adjacents a l'equipament municipal. Un dels afectats, Rubén Marimón, lamenta que la nova seu de l'entitat estigui mal insonoritzada i que s'hagi deixat inacabada. Des de l'Ajuntament han explicat a Cugat Mèdia que estan en contacte amb un dels veïns afectats i que tenen previst fer mediacions de soroll dins del seu habitatge. I l'activista veïnal Manel Sánchez ha estat condecorat amb la distinció a títol pòstum de fill predilecte de Sant Cugat pel seu compromís amb la ciutat. Completament vinculat amb l'associacionisme i peça clau del teixit social de la ciutat, el ple municipal ha acordat amb els vots a favor de tots els partits, excepte de Vox, que s'ha abstingut, atorgar-li el guardó en una sessió extraordinària aquest dijous. Sánchez va estar implicat en diverses causes socials, com la defensa del medi ambient, va formar part de la Junta de l'Ateneu i va ser membre del Club Muntanyenc i la Fundació Sant Cugat, a més de col·laborar en la recuperació del concurs de pessebres i l'Associació de Veïns de la Serreta, d'on va ser president. I més de 50 entitats participaran els dies 26 i 27 d'octubre a la 49a Festa de la Tardor. Ho faran, a més, amb la voluntat de l'organització que surtin beneficiades i que generin vincles entre elles. Així ho han expressat en la presentació del cartell dels actes d'aquest dijous a l'Ateneu Sant Cugatenc, que porta com a lema Impuls a les entitats socials i culturals de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia a Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 18 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Eva Navarro, Roser Casamitjana i Bernat Vella, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Avui, Dia Mundial de la Menopausa, parlarem d'aquesta etapa de la vida en què desapareix la menstruació. Ens acompanyarà la doctora Mila Martínez Medina, de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens acompanyarà l'inspector en cap de la policia local, Josep Maria Escarré. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre, segons Martí González. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor, on l'Eva Garrido s'ha posat el repte de culturitzar-nos en crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
comptades.
A tots i a totes ens preocupa la salut dels nostres pares i mares i quan es fan grans ens adonem que necessitem una ajuda a casa i trobar aquesta solució professional no sempre és fàcil. Qui'dat té la solució? Serveis de qualitat amb cuidadors amb experiència.
Amb Qui'dat tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana fins a 24 hores als 7 dies de la setmana.
Un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per a la teva família.
Per a Qui'dat és fonamental oferir una atenció domiciliària de qualitat. Truca al 93 046 49 40 o entra a www.qui'dat.es. Qui'dat és qualitat de vida.
La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia. Quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui el que volem posar sobre la taula són els reptes en clau sanitària que té la ciutat. Per parlar-ne ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Eva Navarro, artista visual i professora d'arts plàstiques. Eva, molt bon dia i ben tornada.
Bon dia.
La Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa. Roser, molt bon dia.
Bon dia.
I avui tenim un tertulià d'emergència, perquè el Bernat Vella s'ha excusat que no es troba bé i no ens pot acompanyar. Li desitgem que ben aviat es trobi bé. I ens acompanya el Ferran Garcia, que és company de la casa, responsable d'Administració i Recursos Humans. Bon dia, Ferran, i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, benvolguda.
L'hospital de dia que la Generalitat té previst construir a Rubí i que també donaria servei a Sant Cugat i a Castellbisbal és el pla més immediat, de moment, a la nostra ciutat pel que fa a l'equipament sanitari. Això va traslladar la conselleria en una reunió divendres passat a l'Ajuntament, on la regidora de Salut, Núria Fernández, va reivindicar el quart cap en vorejar ja la ciutat aquests 100.000 habitants. Sentim-la.
I estarà molt a prop de Sant Cugat, doncs per tant també seria una forma de tindre un altre cap, no? Perquè al final allà també hi haurà metges, hi haurà especialistes, i d'una forma seria també tindrà aquest com un cap més a prop de Sant Cugat. Ara, la petició també la vaig fer, però bueno, això ja em sembla que va quedar una mica... Bueno, van dir que amb el CAR ja n'hi havia prou per ara.
Tot i així, Fernández sosté que l'hospital de dia, que encara no ha entregat el pla funcional, seria una forma, diu, de tenir un quart cap. Amb gairebé 100.000 habitants, ja estem als 98.000 llargs, Sant Cugat té 3 cap, té els consultoris de la Floresta i les Planes, que funcionen com funcionen i quan funcionen, i cap hospital públic a la ciutat. Creieu que ens falta infraestructura sanitària?
Començo jo?
Sí.
Bé, probablement sí que ens falta infraestructura sanitària, però no de totxo, per dir-ho d'alguna manera. El que realment ens falta són professionals, i especialment a l'atenció primària. Nosaltres, des de Marea Blanca, creiem que 3 caps són suficients. Posar-ne un cap, és a dir, posar totxos no resol la problemàtica. I si aquest cap s'ha de nodrir de professionals que venen d'altres llocs, doncs no ho aclarirem. Per tant, nosaltres el que demanem és que es reforci els 3 caps que hi ha, l'atenció primària, amb metges, metgesses, infermeria i personal administratiu, que es faciliti l'assistència, és a dir, que no tot sigui trucar i vingui d'aquí una setmana o vingui d'aquí 4 dies, etc. I respecte als consultoris, estan més que precaris, la Floresta i les Planes, ja no cal ni parlar-ne. Per tant, els habitants d'aquests dos barris, que sumen més o menys 6.000 habitants, doncs és evident que s'han de desplaçar majoritàriament a Vall d'Oreig i per la pediatria a Can Mates. Tots ens hem de desplaçar per la pediatria a Can Mates, cosa que tampoc no és massa raonable. Per tant, jo crec que prèviament caldria arreglar el que ja tenim. I pel que fa al nou hospital, atenció, com l'anomenem, perquè si li diem un hospital de referència, estem parlant d'un hospital tipus clínic, tipus Sant Pau. Per tant, seria un hospital...
Un centre d'alta resolució.
El centre d'alta resolució, que és un nom curiós que no és freqüent i no havíem sentit mai, però bé...
O hospital lleuger també seria l'altra
nomenclatura,
no? Hospital
lleuger potser és més adequat, però en fi, sempre s'aprenen coses. I aquest hospital, doncs bé, nosaltres no estem en contra de que aquest hospital es porti a terme, tenint en compte, però, com serà la seva gestió, on estarà situat? Pensem que per anar d'aquí, dic de Sant Cugat en general, a Terrassa, doncs un agafa el tren i va directament i a peu de mútua. L'ubicació que prèviament o que s'aposta que té aquest hospital, no sabem quin tipus de comunicació tindrà, si s'hi podrà anar amb transport públic o no, qui el gestionarà, si continuarà sent gestionat per la mútua, que sembla el més probable, etc. Per tant, sí, aquest hospital lleuger, però amb totes aquestes premisses aclarides que de moment, per lo que nosaltres sabem, no ho estan.
Ferran.
Bé, jo estic totalment d'acord amb el que diu la tertuliana. Sí que seria ja com a usuari en valor el tema de les especialitats que a dia d'avui continuem havent d'anar a Terrassa. Llavors és un tema que potser amb aquest hospital lleuger això es podria resoldre si el tinguéssim més a prop. Perquè també és veritat que, tot i que l'Àptima té bona comunicació a través del transport públic, no deixa de generar doncs, un desplaçament de certa envergadura a l'hora d'anar a les especialitats. Sí que penso que el tema dels consultoris s'hauria de millorar. Jo he estat molts anys visquent al Figaró, sé el que vol dir això, sé el tenir un consultori on només un cop o dos cops a la setmana tens assistència de assistència primària, ja sigui metge de medicina general, ja sigui pediatria, i que a vegades et tracten doncs, quan vas, quan no és dia en el que et toca visita i has d'anar a Vall d'Oreig o has d'anar, a vegades et trobes fins i tot problemes en les assistències. Per tant, sí que penso que en aquests agregats poblacionals sí que se'ls hauria de millorar. I pel que fa a la construcció a l'edifici, doncs jo endavant, tot el que sigui una nova infraestructura, benvinguda sigui. Vull dir, si això comporta, evidentment, tenir més equips per fer proves diagnòstiques i aportar doncs, més agilitat en els tràmits, doncs endavant.
Eva, et toca l'última de la ronda, a vegades costa afegir coses, eh?
Sí, quan... jo com a ciutadana molt de peu, em costa realment anar molt més enllà. Estic molt d'acord per això en el que comenta que no és construir per construir. Penso que és més... a vegades vas i està molt buit l'espai, és a dir, que no és un problema, penso, de saturació física.
De la infraestructura.
Sí, però sí que em semblaria molt bé el que diu, inversió en proves diagnòstiques, en que es pugui especialitzar i no ens haguem de desplaçar. Jo mateixa, quan vaig, el meu nen va néixer, vaig haver d'anar diverses vegades, recent nascut, a la mútua a Terrassa, etc. És a dir, que sí que m'estaria molt a favor d'això, però és veritat que no és un tema d'espais de construir per construir, perquè després són despeses milionàries que no sé a quin preu tenen, no? O sigui, d'on les traiem, no? Aquestes altres coses. Hi ha moltes altres mancances, no? A la ciutat, no només aquesta. I això, bueno, em preocupa.
Ara en parlàvem, eh? La Rosa i l'Eva deien que potser no és necessari la construcció d'aquest quart cap entenent-ho com una infraestructura física, sinó que una redistribució i un augment dels recursos en els tres caps que ja té la ciutat
i a més
els dos consultoris de la Floresta i les Planes.
Digues, igualment, Eva. Perdona, ara pensant, molts cops em passa, o en general tinc la sensació que passa, que no es pregunten els propis professionals, i això sí que és algo que no sé si s'ha fet o no, però potser jo estic dient, no, vaig allà i ho veig buit, però potser cada consulta està plena i jo no tinc aquesta informació. Molts cops, de vegades, penso que no hi ha prou vinculació entre els polítics que estan fent la feina i els propis usuaris del servei que han de tenir pes en les decisions, penso jo. És
una cosa són que... les persones que estan, no?, que coneixen millor la situació, els professionals,
sí,
que estan treballant.
Puc afegir alguna
i
cosa
tant.
Amb respecte a això que dius? S'ha construït després de molt lluitar el que diem la taula de sanitat. Sanitat, que no de
que
salut.
No salut.
Atenció, perquè la salut, com tots sabem, doncs abarca moltes més coses que els consultoris, i etc. Aquesta taula de sanitat, aquest mandat vam arribar a poder-la constituir el mes de maig. Hem tingut dues reunions. Tenim, diríem, una manera de funcionar, per entendre'ns. Es pretén que tingui una reunió cada trimestre. Hi participa el director de l'àrea nord de CatSalut, hi participa la directora d'atenció primària de la mútua, les tres directores dels tres CAPs, Maria Blanca, Plataforma de Pensionistes, etc. I el que pretenem una mica és això que tu proposaves.
Perfecte,
és a dir,
doncs.
Que nosaltres coneguem com funciona allò, si realment hi ha falta de professionals o no, si ho veiem buit perquè es donen hores estrictes i cadascú va a la seva hora i som responsables i ho fem bé, o bé què passa. No fa gaire, doncs, hi va haver una gran vaga a la Mútua de Terrassa per pediatria, de les urgències, etc. Vull dir que demanem que se'ns informi de tots aquests problemes que hi pugui haver per les raons que siguin, i demanem també que nosaltres puguem proposar o puguem transmetre queixes o reclamacions que ens arribin dels propis usuaris. No sabem en aquests moments si això tindrà algun èxit o no, però dir-vos que, diguem-li que la situació és bona, la concòrdia sembla bona, i per tant doncs intentarem que això tiri endavant una mica per tenir aquesta participació, que us he de dir també que per fer l'anada no de dalt a baix, sinó de baix a dalt, hem intentat que es vagi als consells de barri, que hi ha en aquests moments a Sant Cugat, que s'expliqui que això existeix, aquesta taula, i ens van prometre, des de l'àrea doncs, d'aquí de Sanitat, que hi hauria un correu exclusiu per aquesta raó, per tal de que els usuaris que volguessin el poguessin utilitzar per
explicar el que vivien,
o per donar suggerències o el que fos. Ho deixo aquí, esperem que vagi bé.
Quantes vegades heu reunit amb la taula de sanitat, Roser?
De moment dos, un al mes de maig quan es va constituir i un altre que la vam tenir ara al setembre. I la propera, doncs, suposo que serà a finals d'any o principis del... O sigui, una per trimestre. Vam quedar que serien quatre reunions l'any i esperem que es compleixi.
M'ho apuntaré i preguntaré per la valoració d'aquesta taula de sanitat que comença a caminar i que tant de bo sigui fructífera, perquè... sense voluntat de ser pessimista, a vegades amb altres taules que estan constituïdes amb l'Ajuntament i que entenc que neixen des de la bona fe per part de totes les parts implicades, a vegades la sensació és de que no acaben de servir, de funcionar per res, quan hi ha molta gent implicada que dedica molt esforç i moltes hores perquè funcionin bé. Jo espero equivocar-me.
Jo també. Jo també que t'equivoquis.
I que la taula de sanitat funcioni molt bé i amb els objectius que té amb totes les parts implicades, perquè seria una boníssima notícia per la ciutat. Tornem en aquest quart cap en model d'infraestructura, diguéssim, que ja el Ferran deia que ell ho veuria amb bons ulls, la Roser i l'Eva em deia, doncs potser pensem més en una redistribució humana de recursos en els caps que ja tenim. En el cas que es construís, perquè hi ha una normativa que diu que per cada 25.000 habitants hi hauria d'haver un centre d'atenció primària, en el cas de Sant Cugat, l'últim cap en construir-se, el de Camp Mates, ja es va fer per a 30.000 persones per la projecció de creixement que tenia la ciutat. En tot cas, no arribaríem en aquesta quarta infraestructura quan siguem a 100.000 habitants. En el cas que el Departament de Salut de la Generalitat decidís, tot i que no està sobre la taula, ara ja ho sabem, fer un quart cap. Des del PSC, per exemple, es demanava que fos el barri de Monestir Sant Francesc, que és un dels barris amb més densitat poblacional. Creieu que, en el supòsit que fos necessari, entenent la vostra premissa de millor redistribuïm recursos i posem més recursos allà on calgui, si es fes aquest quart cap, seria la millor ubicació o creieu que n'hi ha d'altres?
Així d'entrada, a mi em sembla una bona ubicació, tenint en compte que els altres estan repartits en les altres zones de Sant Cugat. Per què no? Jo em pregunto per què no. Uh-huh. Sí, però em falta coneixement, no? De saber solars, disponibilitat...
Pocs, de sol públic
sí.
N'hi ha poc.
Jo, per això que no. Potser en aquest punt, el que sí que afegiria és que amb el nou pla d'habitatge de l'Ajuntament, amb aquell projecte de Can Ametller i amb aquell dimensionament que es vol fer de Sant Cugat, potser aquest tema també caldria tenir-lo present. És a dir, a dia d'avui Sant Cugat té una part, que és el casc antic, que és on hi ha més densitat poblacional, i després tenim les àrees, les entitats autònomes i les zones de la residencials, i evidentment aquí hi ha molta més dispersió, però sí que hi ha un projecte municipal en el que es vol fer un altre tipus de configuració de la ciutat i amb un cert nivell d'expansió de certa envergadura, si aquell projecte finalment acaba reeixint. Per tant, jo crec que això també s'hauria de tenir present, però no em sembla malament, i com diu la tertuliana, estic totalment d'acord que la zona proposada és una zona densament poblada i que potser és la que queda més apartada del cap de la mina, i potser seria l'àrea on poder ara, a dia d'avui, caldria fer aquest quart cap.
Jo la veritat és que no us ho sé dir, és efectivament s'hauria d'haver un CAP o un centre d'atenció per cada 25.000 habitants, això és el que diu la llei, però després en molts llocs evidentment no es compleix. Jo insisteixo que tenim 6.000 habitants entre la Floresta i les Planes i que, per exemple, doncs, a la Floresta hi ha metge dos dies a la setmana. Home, doncs també són 6.000 habitants i molta gent d'aquesta doncs, és gent gran, que li costa desplaçar-se. El desplaçament per transport públic no és fàcil ni... I la veritat és que molta gent de les Planes ja estan derivades al cap de Vall d'Oreix, perquè, bueno, per raons estratègiques. Per tant, jo insistiria, no dic que no es pugui fer un segon cap, no dic que el barri de Sant Francesc no ho necessiti, com necessita moltes altres coses el barri de Sant Francesc, sincerament. Però jo insistiria en allò que ja tenim, complim-ho bé, i evitem aquests desplaçaments que són, jo crec, que molt incòmodes per molta gent que viu allà. I, per tant, jo no dic que no, però personalment i des de Marea Blanca donaríem preferència a que el consultori de la Floresta, pues, com a mínim, tingués metge cada dia. I les Planes només està obert dos dies.
Com ho fem, això? Perquè la mancança és evident. Des de Marea Blanca fa anys que reivindiqueu la manca de recursos que hi ha als dos consultoris de la Floresta i les Planes, que donen servei a uns 6.000 habitants en una situació geogràfica que fa que el transport públic no funcioni. No. El ferrocarril està en punts molt localitzats, són barris de muntanya i viu gent que és gran i que no es pot desplaçar caminant d'un lloc a l'altre perquè fa molta pujada, no?
Sí.
Com ho fem perquè aquests dos consultoris, d'aquests dos dispensaris, funcionin millor? És a dir, estan gestionats per Mutua Terrassa, és una concessió que, si no m'equivoco, a més ja ha arribat
molts anys que està caducada.
Al seu final, i no tenim constància de quins seran els següents passos. Què es demana des dels barris i des de Marea Blanca per revertir aquesta situació, Roser, a les Planes i a la Floresta?
Home, jo diria que en principi cal un metge o una metgessa, és a dir, un professional, que no només hi hagi infermeria, està molt bé que hi hagi una infermera sempre, però jo crec que un metge doncs, hi hauria de ser. Jo crec que això és com imprescindible, m'entens? Perquè és que si no, vull dir, no... Després penseu que molts d'aquests, els dos consultoris i algun dels CAPs a l'estiu estan tancats. Aquest és un, diríem, un punt afegit.
Un greuge.
Un greuge afegit, això. I llavors ja la cosa es complica moltíssim. M'entens? Per tant... Però també és evident que la falta de metge, sobretot a l'atenció primària, no és només, malauradament, dels consultoris de la Floresta i les Planes. És un dèficit que existeix a tot arreu. I penseu que l'última convocatòria MIR, a Catalunya només, hi va haver 200 i pico places de metges de família que no es van cobrir. És a dir, ningú les va demanar. Pensem una mica per què ningú les va demanar. M'explico. És a dir, hi ha molts factors que no els enumerarem ara perquè són molts, però la realitat és aquesta. Per tant, si aquestes 200 i pico places estiguessin cobertes, probablement pues, les Planes, la Floresta i XX podrien tenir doncs, una professional adequat per a tots els moments.
Per què creieu que la gent quan acaba d'estudiar medicina i arriba l'hora de fer el MIR no es planteja ser metge o metgessa de família?
Jo crec que és, per dir-ho, l'escala piramidal de lo que seria la jerarquia mèdica, no? Són les especialitats menys agraïdes, en el sentit de que són especialitats en les que, malauradament, requereix una intensitat constant d'assistència. Tenim unes llistes doncs, molt comprimides de visites i suposo que des del punt de vista de l'estudiant doncs, li motiva més doncs, especialitats de l'estil neurocirurgies, cirurgies cardíaques... Que dona més prestigi, entre cometes, perquè el facultatiu per mi és igual de prestigiós el que està fent una assistència primària que el que està fent una cirurgia oberta. Per tant, però sembla ser que, també per coneixences que jo tinc, hi ha unes certes especialitats que són especialitats estrella i són per les que es decanten. I sempre l'assistència primària, el que és la geriatria, és el que queda en el cove, per dir-ho d'alguna
manera. I també hi ha menys recorregut, no? És a dir, com a carreres, la sensació que... la teva carrera és això i ja està, no? I potser quan ets jove et planteges una progressió més gran, no només per l'especialitat, que hi ha especialitats estrella, com dius, però a nivell de recorregut potser dona la sensació que et quedes molt en allà, no? I dius, i què faré després, no? Com si no hi hagués... Sí. Bueno, recorregut, sí, que és el que deia, no? Que pot ser una de les, sí, dels factors,
sí,
no
sé.
Sí,
penseu que els hospitals, concretament, que estan formats per especialistes, evidentment, hi ha tota una gradació. Des de que un entra al MIR, si acaba, doncs passes adjunt de primera, de segona, vas pujant, pots arribar a cap de servei, en fi, el que sigui, no? Uh-huh. Vull dir, hi ha una promoció que tu hi pots accedir, o, i de fet hi accedeixen. Això, l'assistència primària com a tal, no existeix. Els sous són inferiors, és a dir, econòmicament no estan a la mateixa situació, diríem la brillantor, si m'ho deixeu dir així, tampoc és la mateixa, i després la valoració que pot fer o que fa el propi ciutadà d'aquell professional. Un cirurgià, pues, ja és allò que diu, està a la dreta de Déu, com aquell qui diu, però un metge de família, doncs, saps, allò... Bueno, pues, torni, vingui, el control... Saps?
Molta frustració, però... també, no? Quan parlen els metges, sempre parlen de frustració, en el, sí, sentit de que no poden atendre com voldrien a les persones. Sí. I, clar, és un desgast molt gran, i si no està compensat a nivell econòmic ni de cap tipus...
Potser caldria replantejar des del sistema, també, aquesta retribució econòmica... aquest prestigi que se li atorga, que això és una cosa social, però al final aquí recorrem en primera instància, i si, clar, tenim sort no anem més enllà, és el metge de capçalera, clar, és el primer professional que ens atendrà i ens ajudarà, no?
Però pensa que això és com un peix que es mossega la cua. Si tu tens 5 minuts per atendre un pacient, uh-huh, pam, 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 i cap a casa. Aquell pacient queda descontent, per tant, valora poc aquell professional que l'ha atès. I això és com... M'enteneu?
És
com
un peix que
és estructural i acaba, doncs, fent això, no? Que els propis professionals no se senten valorats, no se senten estimats per la seva ciutadania, uh-huh, que tenen, els pacients tampoc se senten prou ben atesos per aquell professional, i estem aquí en un bucle que realment és difícil de superar, a part de la situació econòmica, que deixem la part en aquests moments.
No, clar, si hi hagués recursos s'acabaria ràpid, no? Si tu...
Al final és una qüestió de prioritats i de recursos, entenc, tot i que és, sí, molt, sí, difícil gestionar un pressupost, però al final són decisions també que es prenen des,
sí,
de l'àmbit polític.
Sí, jo crec que són decisions polítiques, i més, s'han fet moltes reunions amb la primària, s'han fet molts plans, però tingueu en compte que en 10 anys el govern de la Generalitat ha tingut 5 consellers de sanitat. És a dir, arribo, estic 2 anys i m'hi voy. Això és molt difícil, fer una planificació, mantenir-la, portar-la a terme, les coses no es canvien d'un dia per l'altre. I amb aquest turnover, diríem, de personal al capdamunt, penseu que quan hi ha el conseller, després també cauen una mica els
tot
de baix.
Tot l'equip que va al darrere.
Per tant, és complicat fer una gestió adequada quan hi ha aquesta de poca...
De fet, sí que sembla que és un tema que està sobre la taula política, perquè, sí, estem acostumats a, no, sentir els mitjans de comunicació grans anuncis de la inversió que es farà en la primària, no? Per tant, el diagnòstic està sobre la taula des de la societat fins a la política. El problema és que sembla que d'aquest anunci de bona voluntat, no, d'invertir més recursos en l'atenció primària, a l'execució no acaba de funcionar l'engranatge.
Jo també volia afegir en aquest punt que també hi ha una altra fugida de recursos a través de... és a dir, quan els estudiants acaben la carrera de medicina, hi ha un percentatge d'aquests estudiants que marxen a l'estranger. I això és una pèrdua de valor afegit que té aquesta societat. És a dir, han estat formats en universitats, en molts casos públiques, amb serveis i amb recursos públics, però després aquests estudiants, amb tota la plena llibertat, evidentment només faltaria, opten per marxar a l'estranger perquè les condicions laborals que els hi ofereixen són molt superiors a les que tenen aquí. I això també seria un punt a tenir present a l'hora d'establir, no, les pautes de com s'ha de com s'ha de focalitzar, és a dir, els recursos públics que fan servir per formar el nostre jovent, com després pot revertir cap a la societat, no? I que no perdem aquest valor afegit, perquè és un esforç que fem i que jo defenso plenament. És a dir, ha d'existir una universitat pública, d'allà surten tots els grans professionals que tenim a dia d'avui, però que no, com hem de fer per no perdre aquest valor.
Que suposo que són models també d'inversió, o sigui, beques, En investigació, no? Perquè realment quan surts recent llicenciat, si tu tens aspiracions, segurament et vols doctorar, vols investigar, vols... I tot això, molts cops, si tries aquesta base d'investigació, és molt precari aquí, no? Persistir en la investigació aquí és molt precari, molt precari. Perquè has de començar a demanar beques i tal, i se't caduquen, i llavors tal.
Fa poc es posava sobre la taula els problemes que hi havia per accedir als doctorats i en les beques des de...
Vull dir que estic molt d'acord amb el que diu ell, no? Amb la fugida de cervells que li diuen... Però, clar, va lligat en tota la resta d'inversions.
Sí, i pensa que si algú se'n va i torna d'aquest jovent, que efectivament molts se'n van perquè volen investigar o perquè volen conèixer altres metodologies, altres tècniques, quan tornen no aniran a l'assistència primària, precisament. És a dir, que suposant que tornin, o els que tornen, doncs majoritàriament van als grans hospitals, on hi ha també centres de recerca i centres de i són centres de promoció. Per tant, una vegada més, l'assistència primària queda com la germana pobra de tota la sanitat.
Si us sembla, tornem a la construcció d'aquest hospital, centre d'alta resolució, hospital lleuger, hospital de dia...
Alta resolució i lleuger no són gens equiparables,
no,
com eufemismes, no?
Sembla, no són, o sigui, equiparables.
Tenen nomenclatura confusa.
Bueno, sí, no? De fet, això d'alta resolució s'ho va inventar l'últim conseller, el Balcells, i s'ho va inventar i ho va dir així, i ara li diem alta resolució, perquè deuran fer algun TAC i algun, no sé, alguna prova específica.
Alguna prova diagnòstica amb diagnòstic de la imatge.
Potser tindran ressonància magnètica.
Perquè lleuger queda massa... Clar, és que lleuger queda massa lleuger, realment.
No
queda
sé, perquè no deu haver estades de llarga durada, deuen ser hospitals de dia.
No hi ha llits hospitalaris.
Són de dia, sí, hospitals de dia.
Ja es va dir que no hi hauria llits, per tant, seria com un hospital de dia, que tancaria a les 8 del vespre o a les 10, no sé exactament, però vull dir que no, allà no s'hi queda ningú a dormir, no es queda ningú d'això. Per tant, home, dir-li d'alta resolució em sembla una mica gairebé
un hospital de consultes externes, no?
Sí.
Bueno, potser també fan petita cirurgia, no? Actes quirúrgics de
ambulatòria, dia, ambulatoris. Cirurgia ambulatòria. En sí, tot cas, és que està, de moment, no, el que sabem és com un anunci, però està tot com molt a les beceroles i no s'ha explicat, almenys públicament, exactament com serà aquest hospital, quan es començarà a fer aquest hospital,
qui gestionarà
aquest hospital, perquè podríem fer un capítol a part de la gestió sanitària a la ciutat i al país. De moment és aquest anunci.
Però porten anys, demanant-lo, perquè jo he mirat una mica internet.
Sí.
Ostres, porta aquesta anys demanda, ple, mare meva.
Que es demana a l'hospital, que s'havia dit fins i tot un possible nom, com a Vicente Ferrer, des de Rubí, des de Sant Cugat i des de Castellbisbal, que es demana
com
que seria
mínim,
aquesta àrea.
Com a mínim, el 2011 ja es demanava, t'ho dic perquè en aquell moment estava de regidora, ja es demanava, però ja s'havia demanat abans.
Exacte, jo he vist 2006, primera vegada, 2012 s'estableix total, i ara, bueno, que es va confirmar ara el gener del 2024. Bueno, vaja, que m'he quedat escandalitzada.
Aquest possible hospital lleuger, hospital de dia, diguem-li, substitueix la necessitat de tenir un hospital públic per a aquestes tres poblacions, pel volum d'habitants que hi ha, que no s'hagin de desplaçar, depèn d'on siguin, a Sabadell o a Terrassa?
Jo crec que depèn de les especialitats que oferís i, sobretot, jo crec de les proves diagnòstiques, afegint-hi la cirurgia ambulatòria, que ja existeix a tots els hospitals, i que això, efectivament, alleugeria molt el tema. Per altra banda, jo crec que un hospital de tercer nivell, o terciari, o digueu, o de referència, com ho vulgueu dir, jo crec que no es pot tenir al costat de casa. És a dir, requereix d'una infraestructura i d'unes especialitzacions que no podem tenir tots a 10 metres de casa. Per tant, jo crec que depèn de com aquest hospital s'organitzés, podria substituir això, efectivament, i que això contribuiria probablement a alleugerir la pròpia mútua, la pròpia hospital,
me refereixo,
de la mútua, a descongestionar-ho i, per tant, doncs, escurçar les llistes d'espera, agilitzar més totes les visites, etc. Però això, diríem, amb optimisme i bona voluntat.
Coincidiu, Ferran, Eva?
Sí, jo, en aquest sentit, sí que penso que pot ser un gran... fomentador per agilitzar el que serien el tema de les llistes d'espera, i estic pensant, per exemple, a la cirurgia de catarates, que és una cirurgia ambulatòria, però que a dia d'avui, doncs, al no ser considerada una cirurgia greu, doncs té unes llistes d'espera de certa envergadura, i ho comento des del coneixement de familiars directes. Potser això revertiria aquesta situació ajaugerint, sempre quan, com diu la Roser, tinguéssim especialistes que poguessin posar les mans per practicar aquestes cirurgies, perquè si tenim a l'edifici però no tenim més especialistes, mal guanyat. Per tant, jo sí que penso que si és per aconseguir més rati d'especialistes i esponjar una mica el que serien les llistes d'espera, doncs benvingut sigui. A mi em sembla molt bona idea.
Eva.
Sí, no, només... A mi el pensament, a mi, de si... Però que jo, com no sóc de gestió de sanitària, no ho sé, no? Però si, és, si seria millor reproduir la mateixa fórmula a cada lloc o sectoritzar. Aquests especialistes a Terrassa, aquests a Sant Cugat. Ho dic perquè han fet això en els CAPs, per exemple, no? Abans hi havia pediatria a diferents llocs i ara tot pediatria aquí. I em van fent a ginecologia a Valldoreix, no? I em vaig... Jo estava just recent per idea, vaig dir, en sèrio? Ginecologia aquí? Em vaig sentir com molt... Però ara després, ja... bueno, ho vaig entendre que, bueno, que si no hi ha lloc, doncs no hi ha lloc, s'ha de fer d'alguna manera, no? Però em pregunto quina és la millor versió, si reproduir petits nuclis on hi hagi tot o sectoritzar per... Això no ho sé, simplement estava pensant això. També però està clar que hi ha unes llistes d'espera molt llargues en algunes coses i si això ho ajuda a escurçar seria fantàstic, no?
No, però jo crec que, per exemple, hi ha proves específiques que poden estar perfectament en un sol lloc, diguem-li, més o menys concentrades. En canvi, nosaltres no ho veiem així per la pediatria, per exemple. La pediatria, perquè no ha de tenir especialistes pediàtrics. Els especialistes pediàtrics sí que han d'estar a l'hospital si el nen té una cosa greu, però normalment tu portes la criatura, o portem a les criatures...
El metge de família de les
El metge criatures. De família, m'entens, que, pues, que li cura una tos, etc. I això sí que hauria d'estar a prop. Ara, altres especialistes. Un cardiòleg, cal que tinguem un cardiòleg a cada cap? Probablement no. Però un pediatre, nosaltres creiem que sí.
Sí, i tant.
Doncs amb això ens acomiadem. Haurem d'estar pendents perquè ens queda camí per endavant per veure aquest hospital de dia i seguir reivindicant l'accés a una sanitat pública i de qualitat, que és el que ens mereixem els ciutadans i les ciutadanes i el que hem de demanar als nostres governants i donar suport als metges i les metgesses de la nostra sanitat pública, que bé que s'ho mereixen. Roser, Ferran, Eva, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem ben aviat.
Gràcies.
Molt bé,
gràcies.
Bon cap de setmana.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
L'Hemeroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
L'Hemeroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
L'Hemeroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
L'Hemeroteca de la Ràdio. Cada dimecres a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
En el moment en què una dona deixa de tenir la menstruació, diem que entra en una nova etapa, la menopausa. Una paraula que podríem dir que és tabú, de la qual és difícil sentir-ne parlar en públic, i encara més, de manera positiva. Aprofitant que avui, 18 d'octubre, és el Dia Mundial de la Menopausa, hem convidat al Faves Comptades la doctora Mila Martínez, ginecòloga i responsable de la Unitat de Menopausa de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Doctora Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya des d'aquí, des de l'estudi, la Roser Ezequiel, que és veïna de Sant Cugat, amb qui compartirem com ha estat la seva experiència personal amb aquesta etapa, amb la menopausa. Doctora, és important que existeixin dates com la d'avui que ens ajuden a posar el focus en aquesta etapa de la vida de les dones?
Penso que és absolutament important, perquè qualsevol alternativa o qualsevol informació que se'n parli de la menopausa i que es normalitzi la menopausa és molt interessant, perquè les dones tinguin més informació i tinguin menys pors a realment una etapa de la vida que no és més que això, una etapa de la vida que és una finestra d'oportunitats a unes grans coses.
I per què creu que costa tant parlar obertament de la menopausa? Com podem trencar aquest estigma associat encara en aquesta etapa per la que passarem totes les dones? I quina importància té parlar-ne obertament?
Bueno, jo penso que, per sort, en els últims anys, i els últims anys em estic referint als últims dos, se'n parla molt més, eh? I les dones, jo crec que també per les dones que han arribat ara a aquesta etapa, són dones que no es conformen, són dones que volen molta informació, i llavors jo crec que ara se'n parla més, però la qüestió de que sigui estigmatitzada és una qüestió absolutament històrica, o sigui, arrel... De tota la història de la humanitat, la dona sempre ha sigut valorada pel seu atractiu, per la seva capacitat sexual, fins i tot a la Revolució Francesa, a la cort dels francesos, perquè la menopausa, els primers que van posar-li paraula van ser els francesos, i es pensava que era una malaltia francesa. I aquestes dones, se'ls deia que quan arribaven a aquesta etapa tenien un amor social. O sigui, que ja era molt antic que tot això passa. Altres països o altres cultures, com per exemple la japonesa, que fins i tot no té ni paraula per definir sufocacions, no la té en el seu idioma, les dones quan arriben a l'edat madura, a l'edat menopàusica, són molt ben considerades perquè bueno, tenen molta experiència i la societat les valora moltíssim. I amb aquest tipus de dones, doncs realment no està estigmatitzat, i arribar a la menopausa s'arriba amb alegria.
Per tant, és absolutament una qüestió social. Per considerar que realment estem en la menopausa, hem d'haver estat 12 mesos consecutius sense tenir la menstruació. És habitual, però, abans d'entrar en aquest període de menopausa, tenir cicles més irregulars, doctora?
Sí, molt ben dit. Realment la menopausa és només un dia en la vida de la dona, que és el dia de l'última regla. O sigui, que és un diagnòstic retrospectiu, sempre ha de passar un any sense regla. Però els canvis que hi ha, o els símptomes que poden haver-hi de menopausa, ja comencen uns anys abans amb moltes dones.
I quan pot durar?
De tots és aquest que tu comentaves, són les irregularitats de la regla.
I aquestes irregularitats? La gent
pensa que menopausa és no regla, no? Mm-hmm. Però realment el primer signe de que les hormones comencen a alterar-se és quan les regles comencen a ser regulars i generalment més freqüents. Tens el cicle més curt, o sigui, tens més regles a l'any de les que tenies abans. I en aquesta època ja hi ha dones que ja són simptomàtiques.
I quan pot durar aquesta etapa d'aquests cicles irregulars, més curts i més freqüents? Sembla que hem perdut la doctora.
Ah, en sents?
Sí, ara sí.
Sí. Vale. Ah, però s'ha sentit el que he dit o no?
Ens hem quedat en l'explicació de la menopausa, però ara jo li preguntava, que vostè ho ha començat a apuntar, quan pot durar aquesta etapa dels cicles irregulars? Durant quant temps es pot allargar?
Entre 2 i 4 anys, més o menys, són els cicles irregulars fins que realment arriba l'última regla.
Hi ha altres indicis que ens poden fer pensar que ens estem acostant o que s'acosta al dia de la menopausa?
Bueno, altres indicis poden ser els símptomes que van associats, que normalment, inicialment, són més freqüents que siguin sufocacions, sudoracions, insomni, irritabilitat, no m'entenc ni a mi mateixa, ara estic molt irritable o ara tinc baix ànim. Aquests són els primers símptomes que poden dir, home, si jo no era així, jo no protestava per tot, jo no em semblava tot malament. Això pot ser un signe també de que aquests primers canvis estan portant...
La Roser ens fa que sí amb el cap el tot el que ens explica la doctora Martínez. Roser, tu has tingut tota aquesta ja ho direm, tots aquests símptomes que ens explicava la doctora?
Jo no... A la prèvia, a la menopàusia, no vaig tenir... Senzillament que estava... Tenia molta menstruació, això sí. Com em tocava moltíssima, que passava els 7, 8, 9 dies. Uh-huh. Però molt, molt i molt. Però no, jo el 54 un dia, agost, en ple vacances, vaig tenir l'última regla i no he res més, no he tornat a tenir. Sí que després vaig començar amb els fogots, a la nit sobretot, ara m'abrigo. I una mica d'irritació, això sí. Però em va ser marxar i no torné més. Ara, amb els ossos, estoporosis, bueno, i un ritzell de coses.
Ara en parlarem. Perquè a nivell hormonal, doctora, què ens passa exactament amb la menopausa?
Bueno, a nivell hormonal, realment, el que passa, bueno, amb el període de menopausa, el que hi ha són irregularitats hormonals. És com estar en una muntanya russa, no? Igual tens pujades d'hormones que baixades. Però després, un cop que arribes a la menopausa, vol dir que les ovulacions ja són més erràtiques, sobretot aquests anys d'irregularitats, i el que passa és que disminueixen els estrògens. I el tema que ara comentava, és que no he sentit el nom...
La Roser.
L'altra contertúlia que tenim aquí. Bueno, el tema està és que els estrògens actuen a nivell de tot l'organisme. Els teixits estan preparats perquè els estrògens actuïn a tots els nivells, per això... amb la menopausa no només hi ha aquests símptomes, sinó que poden haver-hi més problemes cardiovasculars, més problemes d'osteoporosi, de fractura, de molèsties articulars, de memòria, de cognició, de tot això, perquè els estrògens són molt importants perquè funcioni bé tot l'organisme.
Déu-n'hi-do, tot el que va associat hormonalment amb la menopausa, però la menopausa no té una edat concreta, no? A cada dona li arriba en un moment diferent de la seva vida. Què implica si aquesta menopausa ens arriba de més joves, entre els 30 i els 40 anys, per exemple?
Clar, aquest és el problema principal. En realitat, la menopausa natural... habitualment, de mitja està sobre els 50-51. I això que ja Aristòteles, 300 anys abans de Crist, ja va dir que més o menys la data, perquè encara hi havia poques, evidentment, en aquella època, però ja hi havia dones i era més o menys al voltant dels 50 anys. Llavors, es suposa que entre els 45 i els 55, més o menys la majoria de les dones la tenen. El problema realment greu és quan realment és abans dels 40, perquè aquestes dones... sí que tenen, com hem dit, que els estrògens realment fan que tot funcioni, sí que tenen unes mancances i uns riscos a llarg plaç si no es suplementa aquestes hormones que no produeixen, que els hi poden fer tenir molt més o molt abans els riscos aquests que hem comentat, cardiovasculars, osteoporosi, etcètera, etcètera. Llavors, amb aquestes dones les hem de posar en una part, per dir d'alguna manera. És a dir, la menopausa natural moltes vegades no necessita absolutament res més que hàbits de vida saludable i no necessita cap tractament. Però les dones que els hi ve abans dels 40, aquestes dones sí que és estrictament... Bueno, sempre se les ha de tractar el més aviat possible i a la dosis adequada, perquè aquestes dones sí que poden tenir molt més riscos a llarg plaç que les altres dones que tenen la menopausa en l'edat que toca.
I pot passar que, com que és un tema que cada vegada, afortunadament, ho és menys, però és tabú, que si ens...
Hola?
Ens sent, doctora? No sé si la doctora ens pot sentir.
Hola, em sentiu?
Sí, doctora, la sentim. Vostè ens sent a nosaltres?
Vale. sí, perfectament.
Li preguntava a doctora Martínez que si és probable a vegades que ens passi, com que parlava més, un tema tabú, si ens tenim aquesta menopausa precoç en 30-40 anys, és possible que li arribin pacients, no sé si s'hi ha trobat a la consulta, que estiguin en menopausa i, per exemple, ho atribuïm com que són joves i pensem doncs, que no ens pot passar en aquesta etapa de la vida, que és altres causes, com pot ser l'estrès, l'ansietat o algun altre símptoma?
Sí, sí, de vegades passa, però generalment, la majoria de les vegades, aquestes dones es diagnostiquen perquè són dones que volen tenir un fill i tenen problemes. Aquest acostuma a ser l'escenari més freqüent d'aquestes dones, perquè actualment, doncs, per la vida que portem, el desenvolupament professional, etcètera, la maternitat l'estem allunyant de l'edat que seria òptima, per dir-ho d'alguna manera. I realment la dona es cuida, es troba bé i se sent jove. Però el primer que veiem, o el més freqüent que veiem, són dones que es volen quedar embarassades i no poden, i això és el que treu aquest diagnòstic, aquesta insuficiència ovàrica prematura. Mm-hmm. Sí. A aquestes dones no se'ls diu menopàusiques, perquè la paraula menopausa...
Estigmatitza, oi, sembla?
Estigmatitza molt, exacte. Mm. I més amb una dona que entra en xoc i no entén res del que està passant, no? Mm. I amb aquestes dones sí que es diu que és una insuficiència ovàrica prematura. De vegades no és només... les causes són variades, però la majoria de les vegades es desconeix. Però moltes vegades són degudes a dones que han patit càncers o alguna cosa, fins i tot de petites, i actualment, com la supervivència és molt elevada, doncs pot ser que per aquestes causes de tractaments de càncer o de cirurgies per determinades malalties, els hi poden fer que arribin també a aquesta situació de fallada dels ovaris, de la insuficiència ovàrica prematura abans dels 40. Uh-huh. I això també és, diguem-ne, que és una de les altres causes que veiem més comuns.
Ara vostè parlava d'aquesta diferència entre la menopausa en edats que s'espera, no? Els 51 anys apuntava, en aquestes menopauses prematures. Sovint les recomanacions per minimitzar la sintomatologia de la menopausa són uns bons hàbits de vida, no? Menjar bé, fer exercici...
Exacte.
Però en tenim prou amb bona alimentació i exercici físic per millorar la salut i la qualitat de vida? O té altres recomanacions que pot fer a les dones que es trobin en aquesta etapa per viure-la millor?
Hi ha dues coses més molt importants dintre de la teva vida. O sigui, si tu menges bé i fas exercici, tindràs menys símptomes en la majoria dels casos. Però també és molt important evitar tòxics, o sigui, no fumar, no prendre drogues i l'alcohol, doncs, el mínim possible. I també, i el més important, crec, i el més difícil de gestionar, és gestionar l'estrès. Uh-huh. Perquè amb la vida que portem, l'estrès és un factor molt important perquè després tinguis molts símptomes. I aquest estrès s'ha de saber. Cada dona ha de trobar la parcel·la amb la que ella fa alguna cosa per ella mateixa. Sigui un hobby, sigui alguna cosa que la il·lusioni, amb família o sense, però això és molt important i és una cosa que també entra en els hàbits de vida saludable.
La salut mental, oi?
És difícil de resoldre. Exacte, uh-huh. És difícil de resoldre, sí.
Roser, no sé si tu fas alguna cosa especial des de que tens la menopausa per millorar aquesta qualitat de vida o si t'ha afectat en el teu dia a dia?
No, perquè jo he sigut una persona que, el que dèiem abans, m'agrada menjar sa, m'agrada molt la natura, m'agrada caminar moltíssim, una hora i mitja al matí i una mitja a la tarda. Uh-huh. Vull dir, això sí, això jo suposo que m'ha ajudat, però tot i així... no sé per què tant en tant tinguins alts i baixos amb això dels fogots, que jo creia que això ja, al cap de 10 o tants anys, ja, jo ja quasi tinc 70, que ara tenia aquestes coses, aquests fogots. I això, no sé si és degut que mal aventurat, que la genètica, perquè no sap, perquè no... I també faig el que diu... procuro tenir bon ambient... Soc bastant, en aquest sentit, molt...
Segueixes els consells que ens apuntava ara la
doctora. Sí, perquè
doctora.
També em vaig assabentar molt abans que m'arribés, eh?
Doctora, és habitual això que ens explica la Roser, que els fogots s'allarguin durant molts anys,
sí,
després de la menopausa?
Sí. Sí, ha tingut mala sort, per això, perquè realment si agafem 100 dones, 95 dones no ens hi passa. Però hi ha un 5%, 5 de cada 100 dones, que tenen sufocacions per sempre més, o sigui, tota la vida. I això, clar, és més difícil de gestionar, perquè les tenen sempre. No són igual d'intenses que al principi ni igual de freqüents, però les tenen sempre, sí, sí.
Sí, endavant.
Perdó, doctora, jo me pregunto a mi mateix, estic operada de càncer d'úter i jo associava que no fora això també ara, perquè després ha sigut a posteriori tot això també, més sovint.
Clar.
Però jo anava a les visites, sí. No m'ho deia el metge, no li donava cap importància, no sé.
Sí, en aquest cas sí que pot haver-hi una relació, evidentment. Les dones quan tenen una menopausa quirúrgica, és a dir, que els hi treuen els ovaris, a part de la matriu en aquest cas, sí que els símptomes que tenen són molt més elevats i més severs que les dones que entren en una menopausa natural. I a més, encara que els ovaris ja no produeixin la mateixa activitat hormonal que produïen abans, amb l'edat fèrtil, sempre tenen alguna cosa de producció. I llavors, clar, el no tenir-los sempre fa que tu puguis tenir alguna sintomatologia més, també pot ser d'aquesta causa. Sí.
I ens podem preparar per la menopausa? Ara deia, bona alimentació, bons hàbits d'exercici, bona salut mental, no? A la mesura del possible, sí. No estrès i no angoixes, però ens podem preparar per tenir menys símptomes o això és la loteria?
Bueno, és que aquí hi ha diversos factors. O sigui, diguem-ne que si ens preparem això, la majoria de les dones viurem la menopausa amb molt menys símptomes i molt millor. Però aquesta preparació és que jo diria que és de tota la vida, no, no és que diguem-ne...
Uns bons hàbits.
40 ens posem les piles. Sí. No, perquè si parlem, per exemple, dels ossos i de l'osteoporosi, de la fractura, hem de pensar que la nostra massa òssia la fem o l'aconseguim, l'assolim des dels 0 fins als 30 anys. O sigui, que els nens, els joves que fan esport i que tenen una dieta adequada en calci i vitamina D, tindran millor massa òssia que la gent que no ha fet esport fins als 30, estem parlant, eh? Uh-huh. Llavors, clar, aquest de 0 a 30 és bàsic perquè tu després no tinguis fractures quan siguis gran.
I hi ha alguna...
O sigui, que amb aquest aspecte és tota la vida que t'has de preparar, uh-huh, amb els hàbits saludables. I, evidentment, després, clar, l'exercici, sobretot l'exercici de força. Les dones es queixen molt de que guanyen pes, del greix corporal, etcètera, però amb l'edat el metabolisme va disminuint i l'única cosa que ens pot fer cremar més és tenir més muscle. O sigui, que fer musculatura, i no et dic que a partir dels 40, però com a mínim a partir dels 40, encara que mai no és tard, encara que tinguis 80, és un bon moment per començar també.
Mai és tard per cuidar-se.
Que depèn d'algun efecte.
I ara que parla de l'exercici i de la massa muscular, doctora, sempre s'ha fet, no?, la moda de l'exercici cardiovascular, allò de... Però vostè parla de la musculatura, de l'exercici de força.
Bueno, és que l'exercici és tan important, el cardiovascular com el de força. El de força serveix perquè el muscle ens ajuda a que el metabolisme augmenti, a que tinguem menys inflamació en el cor, amb el cos, i la inflamació en el fons, i que tinguis menys greix també, perquè quan tens més musculatura, normalment hi ha menys greix corporal. Uh-huh. I aquesta disminució de la inflamació és la porta... la inflamació seria la porta d'entrada de totes les malalties que realment, cardiovasculars, metabòliques, diabetis, hipertensió, etc. I el tenir una bona musculatura farà que tinguis menys risc d'aquestes malalties. O sigui, això és important, però el cardiovascular també és important. I quan s'arriba a certa edat, doncs a les 60-65, també introduir els exercicis d'equilibri, perquè si tens una bona musculatura és més difícil que caiguis, però les caigudes són un problema molt important amb la gent gran. I els exercicis d'equilibri, tipus tai chi o pilates i yoga també es fan, també són importants. O sigui que l'exercici ha de ser variat.
Doncs en prenem nota d'aquests exercicis. Ja un últim punt abans d'acabar, doctora, hem parlat de tota aquesta sintomatologia física, però és evident que la menopausa també ens pot afectar, vostè deia, amb els canvis hormonals, a l'estat d'ànim. Si veiem que aquesta etapa no l'estem vivint bé, que necessitem ajuda, a qui ens hem d'adreçar? A quin professional de la salut ens hem d'adreçar?
Bueno, jo crec que inicialment, si és una persona que mai ha tingut problemes de salut mental i tots comencen al voltant d'aquesta etapa, jo crec que primer és el ginecòleg. Si el ginecòleg veu que amb les opcions que hi ha, hormonals o no hormonals, no són suficients, doncs llavors sí que un psicòleg o un psiquiatre són importants també d'adreçar-se.
Doncs amb aquest consell acabem aquesta entrevista per commemorar aquest Dia Mundial de la Menopausa, que ens falta parlar-ne més, que ens van molt bé els consells i les explicacions que ens ha donat la doctora Emília Martínez, que és ginecòloga i responsable de la unitat de menopausa de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i també l'experiència que ha convertit en nosaltres la Roser. Doctora Martínez, Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
Roser.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat,